acabem més.
No sé si dimecres que ve ja acabarem l'any.
Sí, sí, la setmana que ve ja acabem.
Acabem l'any, eh?
Sí.
Bueno, doncs apa-la. Doncs fins dimecres que ve. Adéu-siau i bona sort.
Molt bé, doncs, Núria, moltes gràcies una setmana més per compartir aquesta... per venir a rentar la roba aquí en el teu safareig. I ara ja deixem pas a l'Ona Vilà amb el més calent a la lluera. Però demà hi tornem. Adéu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12:00 del matí i diumenge a les 10:00 del matí amb el programa La Dansa Catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb la dansa catalana. Som a tot el país.
Coplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
Coplejant, amb Caral Pedemonte.
A Ràdio L'Escala, cada diumenge a les 10 del matí.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 10 de novembre, m'agradaria començar el programa parlant de tabac, però no d'un tabac qualsevol, sinó dels nous snus, un producte que va néixer a Suècia i que ara s'ha estès per diferents països d'Europa i ha fet saltar les alarmes dels professionals de la salut. I és que el producte, que ja fa més d'un any i mig que circula per Catalunya, es ven en bossetes i està format per nicotina sintètica i es presenta com una alternativa a les cigarretes convencionals. I per la xarxa circula el missatge que és una eina per deixar de fumar. Ara bé, cada bosseta equival a fumar 6 cigarretes de cop. Per tant, lluny d'ajudar-te a deixar de fumar, els snus encara provoquen més addicció. Les bossetes de nicotina, que es consumeixen posant-les entre el llavi superior i la geniva, són un producte que s'està estenent molt entre la població jove, ja que, segons els experts, aquest col·lectiu és més conscient dels riscos del tabac convencional i, per tant, busca alternatives, i podríem dir que es deixen tabanar pel màrqueting que hi ha darrere d'aquests nous productes. A més, els snus permeten ingerir nicotina de manera més subtil, sense fum ni males olors, i alhora sense que ningú del voltant se n'adoni en cas que es vulgui amagar el consum d'aquesta substància. Així mateix, les bossetes tenen una àmplia varietat de gustos, com diferents fruites, menta o cafè, que fan la falsa sensació que és menys nociu que el tabac. Un altre problema dels snus és la seva fàcil adquisició, perquè tot i que la seva venda estigui prohibida als menors d'edat, la seva compra és molt accessible per internet. Per tant, per això ha fet saltar també totes les alarmes, i a més és que és més barata, perquè una capsa amb 30 sobres val només 5 euros. Per tot això, els experts reclamen una regulació molt més estricta del producte i que se'n limitin els punts de venda. I ara, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de creixement personal i veurem com podem acabar l'any en pau amb nosaltres mateixos amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestalt. Després farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària i descobrirem una nova lectura de la mà de la Biblioteca Víctor Català. Per acabar, avui en Sergi Corral ens parlarà de plagues al guaita que tenim. I abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Déu-n'hi-do amb els fardos aquests de cocaïna. Ai, no, de
nicotina. De nicotina. Déu-n'hi-do, sí.
Home,
és com...
que tenen una pinta, perdona, però això
fan...
és...
Sí.
Bueno, no ho sé, sí. On anirem a parar?
Van sortir primer les cigarretes electròniques, no?, que els vàpers aquells, que com que semblava que no feien olor de tabac, eren
els
menys d'això.
Els que també sí. Ja s'ha demostrat que, bueno, que són quasi pitjors que,
tant.
El tabac convencional, i ara,
bueno, i ara ens
inventem
bossetes.
Això. I t'ho dic jo com a fumadora, que ja té tela, però és que, bueno, en fi, no ho sé.
En fi, i això que diuen més control, jo no sé si més control
solucionarà el problema. No, prohibim-ho, vull dir, si tu no vols fumar, doncs tens opcions amb els parxes de nicotina, amb els xiclets de nicotina, que això està tastat i està provat i és, bueno, no és que sigui nociu, però com a mínim no té l'efecte que fa aquests
home,
altres.
Home, és que aquestes bossetes són pitjors que els cigarrets.
Bueno, si cada bossa d'aquestes són 6 cigarretes, no?
Vull dir, sí, sí.
Bueno, impressionant. No?
Un desastre.
Un desastre.
Som-hi, va, anem a l'escala.
Anem
que
a
tenim?
L'escala i parlem de salut, també.
Mira.
Parlem de salut perquè parlem de la grip. La grip, ara que hem deixat una mica davant de la pesta porcina, tot i que no gaire.
No gaire, encara
no gaire,
la tenim allà.
Encara la tenim allà. Aviam
passa que la pesta porcina no ens afecta directament
no ens afecta
als humans, i per això del focus a una altra malaltia.
I ara posarà el focus a una altra malaltia que sí ens afecta, i de valent, que és la grip. Que
la grip,
sí, sí. Que cada any estem, per aquestes dates estem igual, però aquest any és pitjor que d'altres. Per què? Perquè la variant que arriba de la grip és una variant que és poc comú, llavors escapa la immunitat de les vacunes i es contagia més. Que això no vol dir que les vacunes no funcionin, senzillament que...
s'hauran de crear contagi... noves vacunes, no?, per aquesta variant nova.
Sí, el tema de les vacunes és com amb el tema de la Covid. La vacuna en si té una eficàcia limitada a nivell de que tu no agafis el virus, però sí té una eficàcia més elevada amb el nivell de que no desenvolupis una malaltia greu o que se't compliqui la grip. Per això continuen demanant que la gent es vacuni. Bueno, i la notícia avui és que des d'avui és obligatori portar mascaretes als centres sanitaris i als centres sociosanitaris. Això aquí a l'escala es tradueix en l'ABS del CAP.
El CAP, sí, sí.
El CAP de l'escala, també en la residència
Els Pins,
exacte, que és un centre sociosanitari. I bueno, ens hi hem acostat per veure com està funcionant, i ens comenten que sí que ja han començat a atendre els primers casos de grip, però que el pic, doncs, com a nivell general, es preveu que arribi a l'entorn de Nadal.
Que bonica, Nadal, les festes. Sí, però clar, ens ajuntem tots, no...
És que és el...
Encara que estiguem una mica malalts, fem aquell esforç d'anar a veure la família.
Aquell esforç d'anar a veure la família, que després es paga car, però bueno...
Sí, exacte.
Sí.
Però què hem de fer?
Què hem de fer? Bueno, recordo en pandèmia que la cosa va anar una mica...
Va anar una mica així. Ens van obrir per Nadal perquè ens poguéssim ajuntar. Perquè,
i després va, i després va passar el que va passar, no? Ens van tancar tots altra vegada. Doncs, bueno...
Però és que els humans som així, que ens ho paguem dues vegades amb la mateixa pedra.
Perquè som éssers socials i llavors necessitem aquesta comunió, aquesta reunió amb la gent. I és complicat gestionar una pandèmia.
Sí, sí,
és
totalment.
És molt complicat, totalment. Perquè, clar, vull dir, o vas amb mesures superestrictes o no l'atures. I en principi, bueno, i ni amb mesures estrictes no s'atura.
Bueno, i que llavors no se't girin en contra, perquè si fas mesures massa estrictes, després et diuen que estàs atemptant a la llibertat.
Ah, això és el que va passar amb la Covid. Bueno, en fi, de moment no estem en aquest estadi, no. Estem en l'estadi de les mascaretes, i esperant, doncs, que
això torni,
que la incidència comenci a baixar, i que, bueno, però clar, el pic és Nadal i passat festes. Ja veurem el tema com acabarà, però bueno. Així estem. No deixem de parlar de salut també, perquè en aquest cas parlem de donacions de sang. Mm-hmm. Aquesta campanya que també és ben habitual, també per aquestes festes, perquè tu ho has dit, hi ha mobilitat, la gent es reuneix, tal, hi ha festes, hi ha sopars d'empresa, hi ha sortides, etc, accidents, i per tant necessitat de sang, als hospitals. En aquest cas, llavors és quan entren en joc les campanyes de donació per recollir sang. En aquest cas, l'Escala n'ha organitzat una nova donació de sang, amb la que les xifres s'han mantingut, tot i la proximitat del Nadal, unes dates on, com dèiem, habitualment baixen les reserves de sang. Mm-hmm.
Veurem com ha anat, doncs.
Sí, exacte, ens acostarem a veure com els hi treien sang a la gent. Que si ets una mica aprensiu, doncs millor no
haver d'anar a gravar.
Millor no haver d'anar a gravar, però bueno, és així. Va, notícies més alentadores, més... així,
tenim
més,
bones notícies.
Més maques. El playback del Casal del Jubilat.
Ah, mira, va anar molt bé.
Exacte, ho saps prou bé.
Perfectament, la sala estava tan plena que no podia posar ni el trípode per gravar.
Això em va passar també una cosa semblant aquest cap de setmana amb les muses. Però bueno, doncs la 17a edició del playback, gran èxit de públic, més de 130 persones.
Sí, sí, no sé, imagina't aquella. No, amb una cola que feia llavors.
Clar, ara ja l'aire condicionat no, però bueno, calefacció tampoc, perquè hi ha el caliu humà ja.
Clar,
no?
El caliu humà ja feia de calefacció.
Ja feia de calefacció, molt bé. Doncs hi ha hagut 22 actuacions diverses en les que els participants han interpretat cançons de diferents gèneres i estils musicals. Alguna en especial que et cridés l'atenció? Alguna actuació...
Vaig veure en una de repetida de l'any passat.
Ostres,
home,
un número repetit.
Un número repetit de l'any passat.
No, això s'han d'actualitzar. Molt, molt mal, molt mal. Bueno, segurament a totes les...
Sempre passa, és aquell
repertori, hit. El repertori potser no havies ni nascut tu, no?
No, encara, quan... no, n'hi havia moltes que no sabia ni d'on te baixaven.
Molt bé.
Hi havia una de les jubilades d'Espanya que no sabia pas d'on baixava això.
Bueno, coses que passen amb el playback del Casal dels Jubilats, és el que hi ha.
Hi ha un salt generacional massa gros.
Una mica. Vinga, va.
Què més?
I estem a Nadal, també tenim activitats nadalenques, encara que ahir a la tertúlia ho posessin en dubte, però sí que en tenim,
sí, sí,
d'activitats.
Una quarantena, no? Van dir un dia.
Sí, doncs una d'aquestes activitats nadalenques és el trifàsic, encarat als nens, especialment. Però, bueno, els pares també s'ho passen molt bé.
I tant.
Llavors, s'ha obert aquest cap de setmana, ha portat més de 500 nens i nenes a la sala polivalent, per tant, aviat és dit. 3 dies de jocs i tallers per la mainada amb aquests 500 nens i nenes. Podem dir ja que el trifàsic es consolida en aquestes noves dates del pont de desembre amb una xifra de rècord.
Perfecte,
anem,
per tant,
fent rècords
molt bé,
aquí a l'escala,
sí.
És fantàstic.
Estem a tope.
Estem a tope, exacte.
I acabem amb els esports.
I acabem amb els esports. En aquest cas, parlem amb el capità, el Josu, que podria estar entre 6 i 14 setmanes de baixa.
Déu-n'hi-do, què li ha passat?
No sé, ara veurem què li ha passat. Ens explica, hem parlat amb ell, ens ha explicat que la lesió que pateix el menisc del genoll dret, les coses de menisc són complicades,
sí, són molt lentes.
Bueno, doncs això, el tindrà allunyat dels terrenys de joc entre 6 i 14 setmanes.
Déu-n'hi-do.
Plou sobre mullat, en el Futbol Club L'Escala.
Sí, estem
i 17
males notícies aquesta setmana.
Aquesta lesió que allunya el capità entre 6 i 14 setmanes, Déu-n'hi-do.
Esperem que remunti una mica.
Bueno, li han de fer una operació i a partir d'aquí sabrem més, no? Llavors, clar, parlant amb ell ens deia que se li fa difícil exercir de capità fora del camp, no? Perquè si no pot jugar, doncs no, donar ordres amb l'entrenador.
Haurà de delegar.
Haurà de delegar, s'haurà de buscar un capità, no, capità substitut mentre ell no pugui exercir, no? Però, bueno...
Veurem.
Aviam què decideixen.
Vinga, va, acabem
I
amb el temps.
Titular que més ens agrada, que és el del temps, amb boires de matinada, ja ho hem vist.
I tant, no es veia res aquest matí.
No es veia res, no és bon moment, per fer rentadores, ja us ho aviso.
No.
I matí i cel més serè a partir de migdia, bueno, ara comença a aixecar-se una mica, val? Avui i demà repetirem la jugada, diu en Sergi.
Per tant, tornarem a tenir boires.
Sí. Amb un ambient molt més humit. Bueno, total, que aquest caloret que...
Que vam tenir el cap de setmana
no és un, ja s'ha acabat. És una temperatura més benèvola. Digues, Sergi.
Per al·lusions. Està entrant en Sergi.
Doncs això, amb un ambient molt més humit. Aviam si torna a entrar la fred, que segurament està a les portes que ens vingui a veure. Ja mirem en Sergi a veure si s'ho confirma. Va.
Doncs moltes gràcies, Lali. Ens retrobem al punt de la una. Avui tenim alcaldia, després de l'informatiu.
Tenim alcaldia, sí.
Esperarem a veure què ens diu.
Esperem.
Vinga, fins després.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I avui dimecres obrim una nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia, doncs contenta d'estar aquí.
Que bé, contenta de rebre't també.
Gràcies.
Avui és la nostra última secció abans d'acabar l'any, perquè cada 15 dies la setmana que ve hi ha el Mirades d'Igualtat i llavors ja ens n'anem de vacances de Nadal. Llavors volíem parlar, Montse, una mica de com ho hem de fer, no?, per acabar l'any amb harmonia amb nosaltres mateixos.
Mira, com sempre li farem una mirada gestàltica i la Gestal el que invita a tots els finals és a fer una mirada i tancar el que es dirien gestals inconcluses, no? Mm-hmm. És a dir, coses que ens han quedat encallades, no? Coses i emocions, perquè moltes vegades durant l'any anem fent i tenim xerrades pendents, tenim trobades pendents, tenim acabar alguna cosa, etc. Llavors, quan s'acaba l'any, per poder començar l'altre bé, lleugers, seria bo treure tot això. Mm-hmm. Precisament és el moment adequat, no? És el passar pàgina, que es diu, no? Doncs, quan hem de passar pàgina, el que estaria bé és repassar tota la llibreta, no? És a dir, mirem què hem passat des de gener fins ara, què és el que havíem projectat i hem fet i estem satisfets, perquè és molt important que ens felicitem, també, perquè són moments que moltes vegades, quan fem balanç, només ens critiquem. només anem a veure què és el que no hem fet o el que no hem fet com volíem fer o el que ha sortit malament. I jo invitaria a fer una llista de dir el que m'havia projectat de tot això, he fet això, imaginem-nos que ens havíem fet un projecte de 10, n'he fet doncs 5, 6, 7, i tot el que m'he esforçat a fer-ho doncs m'ha donat aquests resultats. Cert que alguns doncs, no ens hauran sortit com volíem i tal. Però a partir d'aquí, moltes vegades quan hi ha coses de perdonar o perdonar-nos, no? De dir per què no ho he fet, perquè és el moment on ens fustiguem una mica, no? On ens critiquem, és que mira... a més, segurament que et sona que cada principis d'any diem que hi ha molts projectes i la segona setmana ja molts han caigut, no?
Sí, allò de fer-nos els propòsits d'any nou i que després no en complim cap o gairebé cap, no?
Clar, jo m'agrada dir que més que propòsits, agafem i fem projectes. Projectes que siguin possibles. Per què? Perquè les expectatives i totes aquestes altres coses que s'hi assemblin són les llavors de la insatisfacció. Perquè què passa? Quan crees expectatives, normalment crees expectatives sobre el que farà una altra persona o el que passarà, que és un atzar, que no depèn de tu.
Clar.
Llavors, quan estàs creant expectatives a el que no depèn de tu, estàs sembrant espines, segur que t'hi punxaràs. Per què? Perquè poques vegades les persones faran allò que tu has pensat que farien o passaran aquelles coses que tu has pensat que passarien. És una mica com anar a la loteria i mirar tots els números i dir, tocarà aquell.
Clar, és molt complicat.
Clar. Llavors, les expectatives zero i projectes ben fets, realistes. De dir, a veure, què he fet aquest any, quins propòsits m'havia fet i he portat a terme, em felicito i bé, i el que no he fet, busca una explicació per què no ho he fet, si la té, perquè a vegades no la té. A vegades, senzillament, alguna cosa en un cert moment ens quedem bloquejats a mig fer, perquè hi ha alguna cosa, alguna emoció, alguna cosa que no som capaços de veure i que allò ens fa paralitzar de tirar endavant d'allò, no? Imaginem-se, jo poso sempre aquest exemple, però és que és molt clar, no? Una persona, un noi o noia que estudia i es treu tota la carrera, no? I a l'últim any li queda una assignatura i no hi ha manera que la tregui. No és perquè no estigui capacitat de fer aquell examen. És que segurament té una gran por al que passarà després, un cop haurà acabat la carrera, ha de decidir una altra cosa. Llavors, i no és volgut, hi ha un bloqueig. I aquest bloqueig, si no té una ajuda, poques vegades. I què passa? Com més l'insisteixen, més es bloqueja. Llavors, quan hi ha un cas d'aquests, més que... els de fora, per descomptat que no ho hem de fer. I el propi de dintre, més que fer-se preguntes i per què, i per què, i per què, és millor dir com em sento. Com em sentia que aquesta assignatura estigui ja aprovada i hagi acabat. I aquest com em sentiré, si s'escolta, probablement li obrirà la porta del per què no està anant cap a on volia anar, no? I això serveix una mica per tots. Vull dir, quan alguna cosa se'ns entrevessa una mica, més que posar-hi tant pensament, posem-hi una mica més de sentiment. Perquè la vida moltes vegades la fem sobre la raó.
Sí.
I hi ha moltes coses que no tenen raó.
Hi ha moltes vegades que fem coses que no, al final no sabem ben bé per què les hem fet, no? Però la vida mateixa ens ha portat cap allà.
Sí, a més, jo l'he explicat a vegades ja en aquest mateix programa i les persones que m'envolten saben que ho dic constantment, sort o mala sort qui ho sap, no? És a dir, a vegades un projecte o alguna cosa que hem projectat perquè aquest any féssim i no l'hem fet per alguna raó, pues, millor, perquè vol dir que passarà alguna cosa que ho farem d'una altra manera i que serà l'adequada, no? Llavors, tampoc posar-nos... Això no vol dir que no ens haguem de posar projectes i no ens haguem de posar timings, eh? Que diguem, ui, tota la... Així, una mica...
No podem anar fluint tampoc així
exacte.
Sempre, no?
És dir, una meta l'hem de tenir, un projecte l'hem de tenir, i un projecte per assolir aquella meta és necessari, perquè si no aniríem on el vent ens porti. Uh-huh. És dir, llavors, i en aquest cas jo recordaria molt el fet de la famosa roda de la vida, no? No ens centrem en poquet, sinó en cada àrea de la nostra vida. Uh-huh. Una cosa que a mi m'agrada fer, i que alguns anys ho faig, alguns no, és assentar-me i fer-me una carta a mi mateixa.
A final d'any, escriure't una carta a tu mateixa.
Sí, uh-huh. De, com si l'escrivís a un altre jo, eh? De dir, hola Montse, com t'ha anat aquest any? Què has fet, què no has fet, què et sents satisfeta i què no et sents satisfeta? Què és allò que t'hauria agradat portar a terme i no has portat a terme, i tal, no? I me l'escric jo mateixa i la deixo un parell de dies en allà. I després la tornes a llegir i et dones compte que la teva emoció ha canviat, no? I la teva mirada cap a tu mateix. El mateix serveix per fer-ne una cap a el que volem fer. Uh-huh. De dir, vale, pues, ja que han passat dos dies i he vist el que he fet i el que no he fet, ara vaig a fer una mica, si tingués la làmpara d'Aladín, no? Mm-hmm. I pogués demanar els desitjos, què vull per al nou any? Lògicament que sigui, com sempre dic, possible, perquè mm-hmm. a la làmpara d'Aladín li demanem coses que són a vegades molt complicades, no?
Però quan ens posem projectes han de ser coses que es puguin dur a terme, no?
Sí, però també, evidentment, que s'han de poder dur a terme, però a mi encara m'agrada allò, i a vegades m'ho critiquen, hem de somiar una mica, mm-hmm. i soñar en grande. Per què? Perquè si no, en definitiva, si ja tenim fins i tot els somnis escassos, què serà la nostra vida, no? Per tant, evidentment, projectar i que sigui viable, mm-hmm. però si projectem o volem tres coses, deixem-ne una que la fantasia ens acompanyi, no? Perquè, en definitiva, la vida una mica de fantasia és necessària. Mm-hmm. Sense passar-nos, lògicament, no? Sapiguent que és fantasia, sent conscient, no? Una de les coses que diem molt i que fem molt poc, i que en aquesta època potser se'n parla més, és de la consciència. He viscut amb consciència aquest any, mm-hmm. o m'ha passat que no me n'he donat compte? Perquè com vivim amb el famós pilot automàtic, moltes vegades no ens en donem compte. I llavors ens posem ja a desembre i diem, uf, ja som a desembre? Sí, el pròxim dia serà gener.
No? Sí, i et sembla que ha passat l'any volant, no? Quasi que has fet poques coses, et sembla, a vegades.
Sí, però per això si t'escrius, si te sentes a escriure, et dones compte de que no.
De que
has fet moltes coses. Uh-huh. I una altra cosa que jo ara no faig, però que havia fet durant molts anys i que és molt enriquidor, jo cada dia l'agenda m'apuntava el que feia, i una mica de report, és dir, el que havia de fer, i al vespre o a la tarda el report de com havia anat. I després, al cap d'uns anys, agafes aquella agenda i al·lucines de les coses que has fet.
I te n'adones, no?, que n'has fet tantes, sí. I tantes.
I a més, una cosa important, en aquest cas, parlo de la meva experiència, et dones compte com has madurat. Perquè de les coses que en aquell moment t'angoixaven molt, et dones compte que ara ho fas cada dia amb una naturalitat espectacular, no? Mm. Llavors, canviem d'any i, evidentment, tenim un any més.
Exacte, som més grans i tenim també més experiència en aquesta vida, no?
Tenim més vida, perquè, en definitiva, la vida què és? És un cúmul d'experiències. Llavors, el fet d'acabar l'any, també crec que ens hem de felicitar, i una, perquè hi som, i dues, perquè som una mica més savis, no? Perquè hem viscut aquesta experiència. Per tant, abans, quan parlàveu de les cigaretes i tal, no? Què passa? Que quan surt una cosa, fins que no ha passat un temps, no se sap si és bo o dolent, no? Llavors, la vida és una mica el mateix. Fins que no estàs en un graó més amunt, no saps aquells de baix. Però aquells de baix eren necessaris perquè estiguessis on estaves. Llavors, aquest fet de mirar-nos en retrospectiva i dir, vale, hem fet aquest any potser ens ha passat volant, però som més madurs a nivell persona, som més conscients, perquè si ha passat l'any i no hem millorat, sí que llavors pot ser una mica trist, en diria, no? Mm-hmm. Però si ens veiem com a persones que hem agafat més consciència, que hem millorat, encara que sigui poquet, però una miqueta, no? I que d'aquells propòsits que ens hem fet n'hem complert alguns, doncs felicitem-nos, bàsicament. Perquè ara quan ens felicitem les festes, en definitiva ens estem felicitant, pues, això, una mica part religiosa i una mica el fet de que estem canviant d'any, no? Uh-huh. I tenim els bons desitjos del bon any, etc, etc. Però quan ho fem per automatisme o quan ho fem d'acord?
Això és important, no? Felicitar les festes d'acord i no perquè toca.
Sí. Sí, perquè moltes vegades diem, ah, sí, felicitats, etc, etc. Una cosa que jo trobo a faltar, perquè ho trobava molt romàntic, no?, era el fet de les postals. Mm. Ara, amb els WhatsApps, els missatges, què passa? Que la majoria t'envia WhatsApps predefinits.
Sí, amb la postal ho feies amb més consciència, no?, perquè feies aquella postal per aquella persona en concret.
Sí, i com que anava una postal a cada adreça, escrivies, no?, el que volies dir en aquella persona.
Les personalitzaves.
Sí. Ara aquests missatges, jo faria, si se'm permet, una crida a que no es passin els missatges uns als altres, aquests automàtics. Per què? Perquè al final no tenen cap sentit. Jo, si m'arriben els número de missatges que siguin i veig que són predefinits, moltes vegades una cosa que amb la comunicació assertiva es diu molt i que es fa poc, i el WhatsApp ho ha fet perdre més encara, és quan comences a escriure de dir hola, bon dia, Ona, mm-hmm, no?
Sí.
De dir a la persona que vas. Moltes vegades, hola, bon dia, que quedem per fer un cafè? Aquí ho estàs dient, no?
Sí, se sobreentén que com que li envies a aquella persona ja és per aquella. Però sí que és veritat que hem perdut aquest apel·lar directament a la persona.
Clar, llavors la felicitació, si t'arriba una felicitació, hola, feliç Nadal, almenys si t'arriba, hola, bon dia, Ona, feliç Nadal, almenys et dones compte que te l'han escrit a tu, no?
Sí, sí.
Llavors, aquests automatismes d'enviar todos, a mi em semblen com molt freds, no? Com molt poc... com a posar-hi molt poca energia, molt poca personalitat, no? Llavors, això, quan val més que felicitem a menys persones, però que dediquem una mica més ja el temps, en definitiva, això que diem, no? Quan regales temps a una persona li regales vida. Mm-hmm. Llavors, si li vols desitjar bones festes i bon any i tal, almenys ho facis en presència i dedicant-li aquells minuts, no? O qui fa un vídeo que el fa a ell i el passa a tothom, mm-hmm, pues molt bé, perquè s'ha passat el temps, doncs, de fer... però això, una mica més personalitzat, no? Perquè sobretot el que seria maco per al 2026, que entre altre hi haurà gent que hi creu més, altra que hi creu menys, però aquest any, el 2025, és l'any número 9, perquè si sumem el 2, el 2 i el 5, són 9, que seria una etapa conclusa, són 9 anys, i després de 9 es torna a l'1 i es torna a començar. Per tant, diguem que aquest any estem a les acaballes d'un final, uh-huh, i començarem a l'inici d'un inici. Per tant, aquest canvi d'any jo el trobo més interessant encara, no? Perquè no és només fer una mirada cap a l'any 2025, sinó de dir aquests últims 9 anys què he fet, no? Uh-huh. Quantes coses he pres, quantes coses m'han anat bé, quantes coses no han sortit com volia, no? Perquè no és que vagin malament, senzillament no han sortit com volia, no? I sapiguer que tenim, doncs, tot aquest lienzo, perquè no sé com es diu en català, el lienzo.
Llenç, no?
Llenç, sí, no
crec
sé.
Que sí, sí.
No ho sé. En blanc per tornar, doncs, a projectar i a pintar i a posar-hi els nostres desitjos, no?, de coses. Penso que és interessant. Si més no, l'oportunitat aquesta de començar alguna cosa nou sempre et dona una energia nova, no?
Mm-hmm. Doncs, Montse, ens quedem amb aquesta idea de fer balanç de l'any i mirar, buscar-hi el costat positiu, no? No quedar-nos només amb aquelles coses que no han sortit com volíem, com dèiem, i també amb aquesta idea de comencem una nova etapa, no? Aquest any que començarem el 2026.
Sí, i una cosa molt important que m'he deixat de dir, allò que no ha sortit bé, agafem-ne l'aprenentatge.
Mhm.
Perquè, sí, perquè si una cosa, jo a vegades coses que costen diners, no? Que t'has fet un error que costa diners. Dic, si n'he pres alguna cosa és un màster. Si no n'he pres res només és un error.
Exacte.
Llavors aprenem-ne de les coses.
Molt important, doncs ens quedem també amb aquesta idea, Montse, d'aprendre dels errors.
Moltes gràcies.
I res, que passis molt bones festes i ens retrobem al gener.
Perfecte, igualment, i llavors començarem a pintar el nou quadre.
Exacte.
Molt bé, doncs moltes gràcies, una abraçada, bona. I a tots els oients també una abraçada.
Me dicen que no hay que dormirse, me obligo a hacer ya una nueva canción. Alegre, que tenga buen ritmo, letra pegadiza, porque todo es efímero. Me dicen que sí, cuánto premio, que canto con todos, que qué años más buenos. Que se me ve luminosa, siempre sonriendo con brillo en el pelo. Y yo que he derribado los muros de mi esqueleto. Que tengo las hojas en blanco, el tarro vacío, que no comprendo. Y yo que aún no he escrito todas las cartas que dicen adiós, que no encajo en este planeta y me he mudado a calle Decepción. ¿Y cómo te explico que hay días que aún teniendo todo no soy feliz? Te compro una sonrisa blanca, me he visto de rojo, te finjo que sí. Las luces terminan cegando y por dentro va caminando el dolor. Tristeza me mece por más que lo intente, quedo grande todo y no me permito caer, y no me permito caer. Un día me dijo un maestro, ya me he convertido en lo que siempre odié. No pierdas nunca tu faro, que no te envuelvan en sueños de papel. Confío en que con el tiempo tenga más claro dónde quiero estar y sepa quién acercarme y quién me aprecia de verdad. Y yo que a veces deseo ser quien no quiero ser y siento que todo es mentira, que el mundo se mueve por puro interés. Y yo que aún no he escrito todas las cartas que dicen te quiero, que no encajo en este planeta y cada poco me muero de miedo. ¿Y cómo te explico que hay días que aún teniendo todo no soy feliz? Te compro una sonrisa blanca, me he visto de rojo, te finjo que sí. Las luces terminan cegando y por dentro va caminando el dolor. Y la tristeza me mece por más que lo intente, quedo grande todo y no me permito caer. Y no me permito caer. Y has de caer.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I ara, com cada dimecres, és el moment de fer el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia. Hola, Vilà, què tal?
Molt bé, aquí estem, un dimecres més.
Un dimecres més, i ens queda un altre i s'ha acabat.
Ara dos sortejos per acabar l'any, eh?
Sí,
ara que parlàvem d'acabar l'any.
Sí, la setmana que ve i ja fins a, després... l'any que ve.
Exacte, doncs anem de vacances de Nadal.
Molt bé.
Quin número sortegem avui?
Doncs mira, tenim el... a veure... 11.603.
11.603.
11603, homenatge al pionero Arte Urbano.
Uh-huh.
Una cosa... veus?
Mital, sí, així amb uns tons vermellosos té aquest número, eh?
Val.
I qui, quanta gent tenim apuntada avui?
Doncs mira, tenim 5 persones apuntades.
5 persones, molt bé.
Hem trucat a la ràdio. El número 1, Anna Maria Sureda. Número 2, Maria Lluïsa Díaz. Número 3, Marjorie Valladares. número 4, Dolors Casadevall, i número 5, Carme Pallarés.
Molt bé.
Tot a punt. Aquí.
Avui tots són dones.
Sí, mira, anxova milionària.
Exacte, un número de l'anxova milionària.
972-77-252. Carrer Enric Serra, número 9.
I tant, sí, sí, on te podem trobar...
Hi ha unes cues ara.
Home, per comprar els dècims de Nadal, tu diràs que hi ha cues.
I aquest dematí he anat a buscar el dècim de la setmana que ve. Sí, ja el tenim.
Molt bé. Va. Perfecte, ja el tenim a punt. Anem a fer el sorteig, et poso el redoble, Paco?
Posa el redoble. Mira, el número 2.
Número 2.
Maria Lluïsa Díaz.
Mira, guaita que bé.
La que sempre vol una cançó per la ràdio.
Exacte, ens escolta, la Maria Lluïsa ens escolta cada dia, cada perquè dia. Ens truca molt sovint perquè li posem cançons i nosaltres encantats de posar-los.
Sí, truqueu, truqueu a la ràdio, si voleu una cançó, pues ja està.
Truqueu, truqueu.
Truqueu.
Doncs molt bé, enhorabona per la Maria Lluïsa, que li ha tocat aquest número.
Que vingui aquí a la ràdio a buscar el dècim.
Sí.
Ahir l'Anna Maria Sureda, com és que hem d'anar a la ràdio a buscar el dècim? Sí, hem de conèixer la gent que li toca el dècim. Jo, la Maria Lluïsa, mai l'he vista en persona.
No, no la coneixem. Mira, serà una oportunitat per conèixer-la.
Jo li vaig dir, així la manera de conèixer la gent que els hi toca.
Clar, i ells també veuen la ràdio.
I després poden veure la ràdio per dintre.
Exacte, mira, és un doble premi, això.
Sí, sí, esclar, i aquesta manera pues, jo li vaig explicar el motiu, el per què. Perquè ja, allà baix, el que li toca, podia anar una altra persona a buscar el dècim, mira, el vaig jo a buscar, i poder no es deia.
No, clar, i així ho controlem una mica més.
Sí. Doncs molt bé, fins la setmana que ve, un altre sorteig.
Exacte, ens trobem...
S'acosta Nadal.
S'acosta Nadal, sí, s'acosta Nadal i el sorteig de Nadal. Tothom a comprar els dècims pel sorteig de Nadal.
I el dinyo.
Exacte, tots, tots. Hi ha molts sortejos, aquestes dates.
Bueno.
Ens retrobem la setmana que ve, Paco, moltes
molt
gràcies.
Molt bé, adéu, amics, adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui parlarem de rabiosa actualitat. I queda't amb la paraula rabiosa perquè després en tornarem a parlar. Rabiosa actualitat perquè avui el guaita que tenim l'aprofundirem sobre un concepte també prou polèmic que esdevé, bàsicament, de la relació entre l'entorn natural i l'activitat humana. Avui volem parlar de les plagues.
Ah, carai.
I és que darrerament sembla que tots els animalons i plantetes s'acabin convertint en una plaga per l'home.
Mm.
Si ens hem de fiar del que surt a les notícies cada dia, per exemple.
Exacte.
Però primer de tot, clar, ja saps que definim les coses, no?
Exacte.
Posem les coses allò que ens agrada situar-les, no? Anem a definir què és una plaga. Una plaga és qualsevol ésser viu que ressorti perjudicial per un altre ésser viu d'interès de l'ésser humà. Ojo, amb aquest de l'interès de l'ésser humà.
Aquesta això és part, important, eh?
Aquesta part de la definició és molt important. També s'inclou dins el concepte de plaga aquella que altera la dinàmica d'un ecosistema natural. Això és una altra excepció. Per tant, aquí ja fugim una miqueta més de l'home, però moltes vegades aquest ecosistema natural també l'aprofita l'home. Per tant, no acabem de fugir del tot. Un altre aspecte important és que l'aparició d'una plaga sol ser sobtada i massiva, ocasionant greus impactes a les poblacions o bé a la higiene i la salut humana. De plagues podrem tenir, per exemple, d'agrícoles, és a dir, aquells organismes que malmeten els cultius i en fan baixar la producció. Trobem insectes, males herbes, patògens, fongs, etc. En farem un repàs, per exemple, perquè ens anem situant. Entre les grans plagues agrícoles es poden destacar, per exemple, la plaga de la patàtera, amb el fong, que era la Phytophthora infestans. Aquesta plaga entre el 1845 i el 1849 va ocasionar la gran fam irlandesa, on van morir prop d'un milió de persones per fam i va fer migrar un altre milió.
Déu-n'hi-do, amb aquesta plaga.
Normalment van migrar, coincideix la migració cap als Estats Units, la gran migració irlandesa. Una altra gran plaga va ser la filoxera.
La de les vinyes, no?
Exacte, a causa d'un insecte al segle XIX, sobretot a causa d'un insecte que, aviam si us ho diré bé, és Dactus solosphaera vitifoliae.
Mm-hmm.
El nom científic se l'estrae.
Sí, tant.
El mildiu de la vinya, que era un altre fong, que és el plasmo para vitícola, que també són dues enfermetats que van afectar molt a la vinya. Tenim les llagostes, l'escarbat de la patata, i més recentment una plaga molt important, que és la xilella fastidiosa, un bacteri que afecta a la vinya, l'olivera i els ametllers, mm-hmm. sobretot.
Per tant, això són les plagues agrícoles.
Les plagues agrícoles més importants, el repàs de plagues agrícoles més important que podem fer fins al moment, no? També hem parlat que hi havia les plagues domèstiques, que són organismes que envaeixen les nostres llars i edificis i poden causar danys materials i problemes de salut, com per exemple les panroles, els tèrmits, els rossegadors...
Sí, sí, aquests animalons i insectes que se'ns fiquen a casa.
Exacte. Eh? També després podem parlar d'aquells animalons que ens creiem que són una plaga i no són una plaga, perquè van bé perquè es mengen els mosquits... Ells mateixos ja fan control d'altres plagues. I també hem parlat abans que incluíem dintre del concepte de plaga aquella plaga que altera la dinàmica d'un ecosistema natural, per tant hem de parlar de les plagues forestals, que alteren l'equilibri de l'ecosistema forestal. En aquest cas poden ser insectes, però també fongs, patògens, virus, etc. Per exemple, l'escarbat de l'escorça, els anomenats escolítids, que afecten sobretot a l'escorça dels pins, de les coníferes, per exemple, el pi roig o el pi pinyer. La processionària del pi, una altra plaga molt comú que en parlem cada any amb les defoliacions massives de pi. L'arna gitana, que afecta sobretot a les alzines, sureres i roures. Aquesta va ser famosa fa determinats anys, sobretot a la zona de la selva, del Maresme, etc., que va defoliar moltes alzines. No les va matar, perquè després van tornar a créixer les fulles, per tant. La garfiosi de l'om, aquest sí que és molt important perquè va matar molts oms, que és una vegetació de ribera a nivell europeu, i una altra plaga que va matar també molts castanyers va ser la del xacre del castanyer, que això, castanyer, recordem que també forma part de plantacions, és un arbre que cultiva l'ésser humà, per tant també va ocasionar moltes pèrdues.
Per tant, plagues agrícoles, plagues forestals i les plagues domèstiques.
I les plagues domèstiques. Ara, si fem una consulta, ara ampliarem una miqueta més la visió de plaga.
A veure.
Ja veuràs. Si fem una consulta al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, trobem dues excepcions de plaga interessants. La primera ens diu que plaga és una calamidad grande que aflige a un pueblo. I en sinònims tenim, ojo't aquí, Tenim peste, epidèmia, azote, calamidad, catàstrofe, desgràcia, tragèdia, desastre, infortunio i pandèmia. Tot el que obriria un informatiu del Telecinco, per exemple.
Per exemple,
De coses greus, eh? Però ens quedem també amb això, de peste, epidèmia, pandèmia...
Clar, per tant, per exemple, el Covid-19 va ser una plaga, també.
Clar, aquí hi ha un debat. O sigui, si aquestes grans epidèmies i pandèmies que afecten a l'ésser humà es poden considerar plagues o no plagues, perquè té un perjudici sobre nostre, no? El que passa que en aquest cas no som un vegetal, no som una patata, no som un arbre, no som una casa, sinó que és la pròpia persona, no? I d'aquí l'altra excepció que incorpora aquest diccionari, que és daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien. I aquí entrem en això. Per tant, s'entén com a una varietat de plaga que matats de gran contagi i mortaldat, que són les epidèmies i pandèmies. En tenim molts casos, històricament. La pesta negra, la varola, la grip, la tuberculosi, el còlera, el sida, o, com deies tu, recentment, el Covid-19. L'home, s'ha de dir que, evidentment, sempre ha intentat combatre, controlar, o finalment, si pot ser, erradicar, no?, aquestes plagues, és l'anomenat control de plagues. El control de plagues és el conjunt d'activitats humanes dissenyades per gestionar, disminuir o eliminar la presència d'organismes considerats plaga. si bé hem de dir que l'home s'hi pot erradicar tot, ho erradica tot, perquè és el seu objectiu, però moltes vegades l'objectiu principal no és erradicar totalment, sinó mantenir les poblacions per sota del llindar de tolerància, o sigui, que és el llindar a partir del qual, podríem dir, comencen a aparèixer danys o a l'home se li escapa aquest organisme, no?
Clar, perquè això també va lligat amb allò que deies, no? Que a vegades aquests animals també, o sigui, dins de l'ecosistema tenen el seu paper.
Exacte, clar. Aquí entrem dintre de la, del dilema aquest de què considerem plaga o què no considerem plaga. Per exemple, els senglars són una plaga, els conills són una plaga, les meduses són una plaga, les tonyines són una plaga. Clar, els pescadors, agricultors, productors, etc., et diran que són una plaga, perquè van en contra els seus interessos, entra dintre d'aquella part de definició de plaga que afecta un organisme de l'interès humà, l'interès humà aquell que he dit abans. Però si de moment l'ecosistema està en equilibri, no podem parlar d'una plaga per l'ecosistema, que seria la segona excepció de plaga, allò que altera, no?, l'equilibri ecosistèmic, en aquest cas no. Per tant, és un punt una mica delicat, és un viatge una mica delicat, perquè moltes vegades això s'ha agafat, l'ésser humà s'ha agafat aquí, no per erradicar la plaga, sinó per acabar erradicant l'organisme.
Clar, aquí tenim el perill, no?, d'extingir espècies.
Exacte, o utilitzar un sistema de control que acabi afectant també l'ecosistema. Això ho veurem ara dels mecanismes i per què es fa aquest control de plaga, no? Que ara el que s'està optant és per al control integrat de plagues. Aquest sistema, per tant, el que prioritza és la prevenció i la combinació de diferents mètodes per minimitzar l'ús de productes químics de síntesi. Què hi tenim, per exemple? Hem de començar, primer de tot, per les mesures prèvies i culturals, o sigui, el sanejament, que això és la primera línia de defensa. Per tant, eliminar les condicions que afavoreixin aquesta proliferació de plaga. En tenim, per exemple, la higiene i la neteja, la rotació de cultius, la resistència, varietat de cultius resistents, per exemple, o les barreres, és a dir, posar silicona a una corda perquè no entri determinada panerola, doncs seria un mètode preventiu, no? Un mètode de sanejament preventiu. O, per exemple, instal·lar mosquiteres a l'entrada de les finestres de casa.
Clar, així evitem que entrin tants mosquits
entrin
a casa.
Tants mosquits i no ens carreguem els dragonets que es mengen els mosquits, per exemple.
Per tant, les mesures preventives no maten directament l'animal, sinó que el que fan és evitar que vinguin.
Evitar que vinguin o evitar que s'hi posin a les fulles o als arbres o a la vegetació, etc. Control físic i mecànic. Implica l'ús d'eines o modificacions ambientals per capturar, matar o dissuadir una plaga.
Aquí ja sí que actuem directament sobre l'animal.
Exacte, aquí actuem. Per trampes, per exemple, trampes adhesives, feromones, paranys en llum, allò típic, aquelles llums que veiem per captar les mosques i que queden després enganxades o por ahí, o cremades directament, o rostides, doncs allò seria una trampa, per exemple. Barreres físiques d'exclusió, per exemple, xarxes i pantalles. Aquella pantalla, les mascaretes del Covid, és una barrera física.
Clar.
Aquelles pantalles que es van posar de moda d'allò també és una barrera física per evitar que entrin de plagues. Si nosaltres anem al camp i ens posem els mitjons per sobre dels pantalons, evitem que ens entrin, per exemple, les paparres. Per tant, evitem una plaga d'allò, no? Temperatures extremes, ús de calor o fred, vapor o congelació. Ja sabem que gairebé tot ho mata, excepte bacteris. Sí que hi ha bacteris i virus resistents, però això ja són figues d'un altre paner. Reixes, tancament per impedir l'accés dels rosegadors, etc. I finalment, que això ara s'està optant molt, és el control biològic. Hem de pensar que el control de químics s'està agafant com a última opció i estem emprant animals o plantes o el que sigui per controlar un altre animal, per controlar una altra plaga, vale? Amb això consisteix bàsicament a utilitzar enemics naturals de la plaga per controlar la seva població. Per exemple, casos més evidents, no? Les marietes contra els pulgons. Ja sabem que la marieta és una gran depredadora de pulgons. Doncs s'està utilitzant la marieta, no? Paràsits i parasitoides, normalment organismes que posen els seus ous dins o fora de la plaga matant-la. un cas, per exemple, són les vespes, que això s'utilitza. I microorganismes, per exemple, l'ús de bacteris, fongs o virus que ataquen selectivament una plaga. El més utilitzat per tots és el Bacillus thuringiensis, que fins i tot el pots comprar amb una pols, que són com uns polvos, que això s'aplica en el cultiu, i aquests controlen l'aparició d'altres plagues, sobretot insectes. Per tant, és un control biològic de plagues. Fins i tot els que visqueu a ciutats, per exemple, haureu vist alguns arbres amb unes bossetes o amb uns petits, petits saquets. Això normalment són Bacillus thuringiensis, o són animalons que fan servir per al control de les plagues dels arbres. Per tant, i finalment, al cap i al carrer, l'últim recurs és el control químic. Per tant, insecticides, biocides, pesticides, rodenticides, fitosanitaris, etc. Què passa? Que són dissenyats per ser altament efectius, però normalment són productes molt tòxics, no només per al cultiu, sinó per tot l'ecosistema que viu en el cultiu. Per tant, ens estem carregant la pròpia plaga, però també els organismes que ens servirien per controlar la plaga de forma natural. I pots tenir producte, o tots els organismes en general. Recordem el que va passar amb el DDT i altres insecticides, amb el Roundup i altres insecticides que són totalment nocius per al medi. Si, si veieu, per exemple, camps de color marró o vores de marges de color marró, vol dir que, per exemple, han estat ruixats amb aquest Roundup que ho mata absolutament tot. I això s'ha d'evitar al màxim possible, perquè estàs malmetent ecosistemes que poden ser molt, 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 molt biodiversos.
Per això deies com a últim recurs, aquest
com a,
control.
Com a últim recurs del tot. O sigui, utilitzar això. I també tenir present el que dèiem al principi. O sigui, què pot considerar una plaga? On trobem aquest llindar de tolerància per considerar tal espècie o no tal espècie una plaga? Vull dir, que no perquè una població vegis molts individus d'una població en un determinat lloc, això és una plaga o no és una plaga. Altra part també important, el magnificar les plagues. Es passa, per exemple, això amb les plagues forestals es veu molt, amb la processionària, amb l'alimentari dispar, amb l'oruga del boix. Clar, ara estem veient com, per exemple, l'oruga del boix ho va arrasar gairebé la totalitat de boixos, per exemple, de l'Alta Garrotxa, del Berguedà, del Solsonès, d'allà on creix boix, de la terra escalcària, però estem veient com rebrota el boix. Les alzines van rebrotar, el pi també rebrota. I moltes vegades això forma part del propi control poblacional i d'aquells alts i baixos de l'ecosistema de les poblacions, que quan puja la presa, puja el depredador, i a l'inrevés, no? Que baixa aquelles corbes de població, que és una regulació natural del sistema. Per tant, molta atenció també, sobretot quan veiem notícies, quan veiem determinades publicacions, que, ojo, no és tot negatiu sempre, eh? No és tot allò, les paraules aquelles que feia la Real Acadèmia de que calamitat, catàstrofe, azote, desgràcia, tragèdia, desastre, infortunio. No. Hi ha moltes vegades que sí, que les coses són molt greus, però per sort també tots els sistemes de control que hi ha ara, incloït les vacunes, els humans estan minimitzant totes aquestes plagues.
Per tant, quan hem de dir més o menys que és una plaga?
Quan una plaga és quan supera aquest llindar de control. O sigui, quan veus que els perjudicis o que la població d'aquell determinat organisme s'ha escapat de control. O sigui, ha pujat exponencialment i a partir d'aquí sí que acaba provocant
un dany. No?
Danys. Però tenint en compte també quin és el marge poblacional normal d'una població. O sigui, la corba ha de ser molt disparada perquè clar, considerem com a plaga. Vale? Però clar, aquí està el punt de vista humà i el punt de vista de que la definició et diu que són espècies que ocasionen danys a un bé humà, no? A un altre organisme que se n'aprofita a l'ésser humà, doncs a partir d'aquí ja podem fer les mil càbales possibles i entrem moltes vegades al conflicte entre biòlegs, ecòlegs, allò, i productors primaris, pagesos, forestal, etc. Però aquí passa una cosa també, que sempre, i ho estem veient molt, amb, per exemple, amb els senglars, amb els conills, amb les tonyines, etc. Sempre se demana l'opinió de veterinaris, forestals, ramaders, etc. i l'opinió de biòlegs, botànics, ecòlegs, etc., passa a segon, a tercer o quart terme i mai se'ls agafa la paraula. Per tant, des d'aquí també reivindicar que quan s'hagi de parlar sobre una determinada plaga o un determinat d'allò, home, coi, doneu veu als biòlegs, que són precisament els que estudien aquesta biologia i control de plagues, que era una assignatura que ens vam haver d'estudiar dins de la carrera de zoologia. Atenció!
I sou els que coneixeu, no?, aquests cicles que dèiem de que ara creix una població per poder equilibrar els ecosistemes.
Arribar als equilibris.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos tot això de les plagues i fer-nos-les veure també amb uns altres ulls, no? Perquè avui hem descobert coses de les plagues que potser no coneixíem i sempre les veiem com una amenaça i ara veiem que a vegades no ho són.
A vegades no ho són.
Doncs ens retrobem el proper Guaita.
Fins al proper, que vagi molt bé.
I amb el Guaita que tenim acabem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb més temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala...